Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui els culers han sortit al carrer amb un somriure d'orella a orella per doble motiu. Primer, per la victòria del Barça Mestalla, 1-4. Bon partit, marcador contundent i en un escenari, a més, sempre complicat. Hat-trick d'Aubameyang, que ha de portar l'equip al gol que li faltava, i Pedri en va tenir prou amb 30 minuts per donar una lliçó de com es juga a futbol. En definitiva, bona victòria que ha de donar confiança de cara al partit terminal que té el Barça dijous a Nàpols, en aquesta tornada de la ronda prèvia als vuitens de final de l'Europa League. I després, contents també els culers per la victòria de l'equip de bàsquet a la final de la Copa del Rei davant del Real Madrid per 59-64. El Barça, que revalida el títol, li ha guanyat al Madrid 3 de les 4 últimes finals de Copa en les que s'han enfrontat i s'ha imposat en 10 dels darrers 13 clàssics disputats. És evident que el Barça és ara mateix el dominador del bàsquet espanyol. Per tant, la victòria Mestalla de l'equip de futbol i la de Granada de l'equip de bàsquet compartiran avui la portada del programa. A l'Espanyol va empatar un davant del Sevilla, deixant bona imatge. Fins i tot es podria haver endut perfectament a l'Espanyol els 3 punts davant d'un dels rivals més potents de la Lliga, però una cosa són les sensacions i una altra la realitat dels números. Segueix a l'Espanyol sense guanyar en aquest 2022 en Lliga, ha sumat només 3 dels darrers 18 punts en joc. Propera cita, Villarreal, un altre rival d'alta dificultat al darrer d'aquest tram tan exigent de calendari per l'Espanyol. El Sevilla és l'únic dels de dalt que no ha guanyat en aquesta setmana, en aquesta jornada. Victòries del Real Madrid, del Betis, del Barça i de l'Atlètic de Madrid, així que la classificació està més o menys igual a la zona alta. Real Madrid 57, Sevilla 51, Betis 46 i Barça i Atlètic de Madrid 42. El Barça amb un partit menys. A segona divisió, el Girona es manté en zona de promoció d'ascens, 6è, tot i perdre a Montilivi 0-1 davant del líder Eibar. En futbol femení, a la Arnold Clark Cup, ahir empat a 0 entre Espanya i Anglaterra, 2 partits, 2 empats per la selecció espanyola, que tornarà a jugar dimecres davant Canadà. En tennis, Carlos Alcaraz ha guanyat a Rio el primer ATP 500 de la seva carrera, derrotant l'argentí Schwarzman per 6-4 i 6-2, i es situa al 20è del rànquing mundial. Dir també que Djokovic torna a l'activitat aquesta tarda a Dubai, juga contra l'italià Lorenzo Musetti, i aquesta tarda al Palais de Tòquio de París es presenta el nou alpine que pilotarà Fernando Alonso al proper mundial de Fórmula 1. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia que us formulem a Esports COPE, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem què heu celebrat més, la victòria Mestalla, 38%, o la Copa del Rei de bàsquet, 62%. En clau espanyol us demanem com valoreu aquests dos empats davant Barça i Sevilla. Creieu que és un bon balanç, només el 31%, que és un balanç insuficient, el 69%. El Marc Peires està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota, avui en tenim dues, una de futbol i una de bàsquet, ja roden Esports COPE. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Arrancó el partido Brian Hill, que ha metido atrás para el derete. El balón por la parte izquierda para Gallá. Lleva la bola Gallá, la mete para Brian Hill. ¡Oh, va! ¡Gol!
¡Golazo!
Cursi para Jordi Alba, fuera del área, Jordi Alba para Dembélé, 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 son gol. ¡Gol!
¡Qué balón de Jordi Alba!
¡De nuevo el balón de Jordi Alba! ¡Aubameyang, gol! ¡Gol!
¡Qué bien, Gaby! Oh. Vaya repaso, ¿eh?
La parte izquierda del esférico, el paraguayo la mete para Brian Gil, el remate.
¡Qué golazo! Carlos Soler.
¡Qué golazo, gol! ¡Qué golazo, gol! ¡Qué cabeza, gol, 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 Soler, gol! 1-3 en el marcador, gana el Barça, el tiro Soler. Estaba más cerca del cuarto. Estaba más cerca del cuarto. Se la traga un poquito el portero. El centro que va a llegar para Brian Gil. Brian Gil atrás para Rasic. ¡Tira!
Araujo.
Balón desviado, Araujo, córner.
¿Cómo le felicita Gaby?
Tal como venía, se la prepara en palma. Tira. ¡Para! Araujo. Desvió de nuevo Araujo.
Vaya partido de Araujo.
Doble portero.
Desde la parte izquierda del equipo de Bordalás. Centrando el remate. Ter Stegen. Hugo Duro. Final. Victoria del Barça, 3 puntos. Está en zona Champions. Gana el Valencia. Valencia 1, Barça 4, HH, Elena Hugo.
Se saludaven los dos.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, d'aquest València 1, Barça 4, que, com deia l'Oli, manté el Barça en la quarta plaça de la classificació, per tant, en zona Champions, i que, sobretot, el que fa és carregar a l'equip de confiança per afrontar aquest partit de dijous al camp del Nàpols. Propera cita pels blaugrana en la Lliga, diumenge vinent, Barça Athletic Club al Camp Nou.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem, com sempre, recuperant algun document postpartit. Primer sentirem a Xavi, content i satisfet amb el resultat, amb el partit en línies generals, encara que subratlla algun aspecte del joc que encara ha de millorar.
Esto nos da tranquilidad hasta el jueves. Pues siendo entrenador del Barça no tienes nunca tranquilidad. El jueves otra final y el domingo contra el Athletic Bilbao y la semana que viene contra el Elche. Y bueno, es así, hay que seguir. No estamos en una situación buena. Seguimos en Champions, pero tenemos urgencias en la clasificación. No, esa es nuestra realidad. Pero, en fin, que hay una dinámica buena, positiva, que vamos mejorando, sin ninguna duda. Lo veo en el banquillo en muchos momentos, pero todavía hay que ser más constantes, más fiables en muchos momentos. Eso es lo que creo desde el banquillo también, ¿no? Saber defender con balón, no solo sin balón, que también está muy bien, ¿eh? Pero defender con balón creo que nos falta todavía.
Molt bon partit del Barça ahir, però encara ha de millorar algun aspecte per acabar de fer partits rodons. 3 punts molt importants en un camp difícil que faran, diu Xavi, que l'equip afronti amb confiança el partit de dijous al camp del Nàpols.
Ganar en un campo como el Valencia, que siempre es difícil, resultados siempre han estado muy ajustados, ¿no? Y ellos han apretado en la segunda parte, nos han generado ocasiones, hemos defendido bien, pero hombre, esto nos da, sí, mucha confianza, mucha moral, entonces así, nos da mucho, mucho.
I sentirem també Aubameyang, l'equip està necessitat de gol i sembla que Aubameyang aportarà molt en aquest sentit. Declaracions a Barça TV.
Muy contento, estoy muy feliz hoy, pero sobre todo hemos ganado el partido, entonces estoy muy feliz. La última vez fue un hat-trick, fue la semifinal de Europa League con el Arsenal y vale, hoy doblete, entonces pienso que este estadio es un poquito como mi casa. Pienso que sí, hemos jugado muy bien los últimos partidos y faltaba solo el resultado. Bueno, hoy hemos jugado muy bien también y hemos ganado, entonces fue muy importante para el grupo y para seguir porque tenemos un partido muy importante contra el Nápoles.
Busquem el dia després del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bona victòria del Barça ahir a València per la Lliga i també pensant en agafar moral i confiança de cara a dijous, eh?
Imprescindible, eh? I necessari abans de viatjar a Nàpols i jugar aquest dijous a l'estadi Diego Armando Maradona. El Barça, a més, ha tornat a la zona Champions i ho va fer amb el que se li demanava, amb una victòria contundent a Mestalla, exhibint efectivitat, perquè va convertir en 4 gols el joc creat. L'eficàcia que va faltar contra el Nàpols el dijous la van tenir ahir contra el València. 4 gols en 6 rematades a porteria. I Xavi i els seus ajudants, evidentment, al final del partit es van quedar a les portes del vestidor i van anar felicitant un per un a tots els futbolistes que van fer un gran esforç ahir a València.
Sí, d'aquests 4 gols, 3 d'Aubameyang, tot i que l'últim, segurament de forma oficial hem de donar Aubameyang, tot i que la sensació visual és que és de Pedri, perquè xuta des de fora l'àrea, la pilota frega l'esquena d'Aubameyang i acaba dintre, però és evident que aquest futbolista, Elena, és un home que té gol i farà, jo crec que bastants gols d'aquí a final de temporada. I després em quedo també amb Pedri, que va jugar només mitja hora, però va deixar una autèntica exhibició damunt del camp, eh?
Ho va dir Xavi, eh? Pedri va ser transcendent en els 30 minuts que va disputar. El va voler cuidar el tècnic pensant en el que li ve al Barça aquesta setmana, l'Europa League i, a més, l'Atlètic Club al Camp Nou, i quan va sortir va ser un espectacle, eh? L'acte arbitral és veritat que va rectificar i li va donar el tercer gol a Aubameyang, però Xavi, en aquest vídeo que va difondre el Barça després del partit, es veu com felicita a Pedri i li diu directament: veus com has de provar el xut? Ah. Veus com sempre t'ho dic que has de xutar? I és així, eh? Perquè també comentava fa uns dies el tècnic del Barça que és molt bon llançador de faltes, Pedri, a veure si el veiem en alguna ocasió atrevir-se, perquè el que li ha demanat és que faci un pas endavant, i si li comptabilitzem el gol d'ahir, ja en porta 3 aquesta temporada i gran part del temps ha estat lesionat. Anem des del seu entorn i és així, ha tornat millor que mai després d'aquests 4 mesos de baixa, perquè a banda de treballar molt i guanyar massa muscular també li ha anat molt bé, em deien, per reflexionar tot el que havia viscut, no? Aquesta irrupció fulgurant que va tenir la temporada passada. I l'altre nom propi, l'altra cara, és Aubameyang, que el vam veure feliç de la vida al bus quan l'àrbitre li va dir que li donaven el tercer gol. Es va emportar la pilota del partit i recordarà sempre Mestalla com el seu camp favorit, eh? Perquè ja ha marcat 2 triplets, un amb l'Arsenal a l'Europa League el 2019, i ahir es va estrenar en Lliga amb el Barça i va fer 3 gols en un mateix partit.
Sí, sí. Escolta, l'equip s'ha entrenat aquest matí. Eric i Araujo com estan? Que van acabar amb alguna lleugera molèstia ahir, estan bé, no?
Estan bé, estan bé. A veure, és que ahir s'ha de dir que els dos centrals titulars van jugar amb molèsties, eh? De fet, Xavi li va demanar directament a Araujo que fes un esforç perquè el necessitava. Ho va explicar el tècnic després del partit i va aguantar, eh, l'uruguaià als 90 minuts. En el cas d'Eric García també tenia unes molèsties. Ell sí que va ser substituït al descans, però sabem segur que va ser per precaució, perquè tenia una petita sobrecàrrega als isquios, i que estarà sense problemes a Nàpols el dijous, on Xavi també hem de dir que recuperarà el sancionat Gerard Piqué, que ahir no va anar a València per l'expulsió en l'anterior partit de Lliga. L'altre que va jugar amb problemes físics és De Jong, que per això ha anat sent substituït en els últims partits, però també estarà bé. I l'entrenament d'aquest matí ens deixa dues bones notícies, que és que Lenglet i Memphis han començat a fer part del treball amb el grup, però difícilment hi seran per l'Europa League. S'anirà amb compte, perquè el central francès, Lenglet, surt de lesió muscular i Memphis ve d'una recaiguda, però bé, són dos futbolistes més que de cara al partit de Lliga contra l'Atlètic Club, Xavi recuperarà per la causa.
Sí, perdrà Alba, que ahir va veure la groga i, sí, i aquest no podrà estar un problema a veure que juga de lateral a l'esquerra.
I que està segurament en el seu millor moment de forma i en el seu millor moment anímic. Porta 8 assistències, ja el doble de les que va fer la temporada passada, i estem al mes de febrer. Veurem què fa Xavi pel partit contra l'Atlètic Club. Recuperarà a Dani Alves, que arribarà jugant descansadíssim i més fresc que mai, perquè haurà complert els 2 partits de sanció en Lliga i també s'haurà perdut l'Europa League perquè no està inscrit. I el lateral esquerre possiblement el podria ocupar Serginho Dest, que també ha millorat moltíssim. De fet, el propi Xavi reconeixia que des d'aquell són a la banqueta ha fet un canvi espectacular en positiu en quant a conceptes tàctics al lateral nord-americà.
Perfecte, doncs així està el Barça en una setmana, una nova setmana important, amb el Nàpols el dijous i l'Atlètic Club a l'estadi del Camp Nou el diumenge. Condis, anem parlant, gràcies.
Setmana dureta, eh?
Sí, sí, però maca, però maca.
Maca, maca, maca de viure, d'explicar, i tant de bo el Barça segueixi viu en l'Europa League i puguem explicar també els 8ens de final.
Tant de bo, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Pedri, encara Pedri. Ahir a la tarda, des de la cabina de Tiempo de Juego, estava veient com creixia imponent la figura de Pedri. Va tenir minuts a la segona part, però cada segon que passava es veia com emergia la figura del canari. Destacava pel damunt de qualsevol futbolista. El sol que lluïa majestuós li enfocava per donar la impressió que era l'autèntica figura, l'autèntic protagonista del partit. El difícil ho feia fàcil i, a més, vol marcar i té gol. Recordem que Pedri té només 19 anys i som davant d'un jugador que s'està apropant a Andrés Iniesta i que no té sostre. No és gratuït que sigui el millor talent jove d'Europa. La imatge, el cel blau de València, l'escenari sempre intimidador de Mestalla, la gespa i la seva figura que anava creixent i creixent a mesura que passaven els minuts. Pedri, ahir a Mestalla.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Espectacular. Gràcies, Oli, als 30 minuts de futbol que ens va deixar Pedri ahir a València. I el Nàpols, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que jugarà el seu partit avui de Lliga al camp del Cagliari.
Sí, avui a les 7 de la tarda visita el Cagliari a la jornada número 26 de la Sèrie A, tercer per dalt contra tercer per baix de la taula. El Nàpols està a 3 punts del primer, el Milan, i a un del segon, l'Inter. Els de Luciano Spalletti tindran un dia menys de descans que el Barça, perquè el Barça va jugar ahir, i a més han de guanyar per empatar punts contra el Milan al capdavant de la classificació. De la vessant esportiva, importants baixes, sobretot dos noms al Nàpols. Lorenzo Insigne no jugarà avui contra el Cagliari, no estarà aquesta tarda per una distensió a la cuixa dreta que es va fer a l'entrenament d'ahir. El Nàpols no especifica temps de baixa, però estem a només 4 dies de la tornada d'Europa League i avui no jugarà. I l'altre jugador, que segur no estarà contra el Barça, és Anguissa. Està descartat per una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra i estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa. Va ser titular a l'anada al Camp Nou, així que baixa també important per Spalletti. De la resta de lesionats, Lobots, que segueix fent treball al gimnàs i no estarà pel partit contra el Barça. Politano fa treball específic a la gespa, sense els seus companys, tampoc estarà. Irving Lozano arribaria pel cap de setmana, així que tampoc estarà pel partit del Barça perquè combina treball de gimnàs amb gespa, però encara no pot jugar per la lesió a l'espatlla. I el Nàpols, això sí, avisa que estan cuidant molt a Osimhen. L'entrenament d'ahir va fer treball de gimnàs perquè volen que estigui, evidentment, pel partit d'aquesta tarda, però sobretot pel partit de dijous. A les 7 de la tarda, Cagliari-Nàpols, i ho podeu seguir, per cert, per canal Liga de Campiones 1 de Movistar Plus.
Doncs estarem pendents d'aquest partit. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa, canviem la pilota de futbol per la bàsquet.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Allá va David, que solo quedan 12 segundos. Lanza David, por si acaso, ahora sí que anota. 59-64. Juega el Madrid, juega Yul de tres. Bombazo, el rebote va favorable al conjunto blanco. Pero es que ya no hay tiempo material, porque quedan 2 segundos, 9 décimas. Y esto es una fiesta blaugrana al ver.
Lo dice y así que Vicius desde el banquillo, se ha acabado. ¡Se acaba! ¡Final! ¡El Barcelona! ¡Campeón de la Copa del Rey! ¡64 Barcelona! ¡59 Real Madrid!
Lo primero que han hecho los hombres de Saras es venirse hasta el fondo, donde están todos los aficionados azulgranas en la parte superior de este Palacio de los Deportes Municipal de Granada. Y la imagen es la de Mirotic. Está prácticamente llorando, llorando. El apoyo, pero insisto, está al borde de las lágrimas Nikola Mirotić.
Victòria del Barça 59-64 davant del Real Madrid, un Real Madrid que va arribant a 16 punts per davant, però és evident que el Barça li té la moral menjada al Real Madrid i es va acabar imposant. Estem amb l'Albert Díez, encara des de Granada, des del lloc dels fets. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Valori? Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Albert. És evident que el Barça li té la moral presa al Madrid, últimament.
Sí, jo no sé si parlar... És molt periodístic, no, allò de l'era Jasikevičius, però sí que és cert que, com tu deies, és el moment, i no només d'ara, sinó des de l'arribada del tècnic lituà i des de l'any passat, que el Barça és el gran dominador en els duels directes davant el Real Madrid. En quant a la Copa, 4 dels 5 últims títols són del Barça, i des de l'arribada de Jasikevičius a la banqueta del conjunt blaugrana, 10 dels últims 13 clàssics entre totes les competicions els ha guanyat el Barça de diferent forma, com per exemple la final d'ahir, que podem parlar si ens va agradar, si va ser una final de molta o poca qualitat. Jo aniria, o soc dels que va en aquest segon paquet, però vaja, que el Barça està fent un gran paper, que li queda, jo crec, per acabar de completar el cercle, el gran títol que és l'Eurolliga, però que això està a l'abast de pocs, i recordem que el Barça només en té dues, de Copes d'Europa / Eurolliga, però sí que és cert que el Madrid tampoc dona amb la tecla per intentar, i ahir va fer un gran primer quart a la final de la Copa del Rei, contrarrestar el joc del Barça. Recordo que és un Barça sense un dels seus jugadors més determinants, Corey Higgins, que va ser l'últim MVP de la Copa i que està lesionat. Si vols, anem sentint els protagonistes.
Perfecte.
Perquè ahir al Tiempo de Juego vam parlar amb el jugador franquícia d'aquest Barça, que es va carregar l'equip a l'esquena, va acabar amb 19 punts, en va fer 4 a la primera meitat, la resta a la segona, va venir per decidir, va tornar a Espanya i va canviar el Madrid pel Barça després del pas per la NBA per això, guanyar títols, i ho va fer Nico Mirotic parlant en primer lloc de la final.
No todas las finales pueden ser muy bonitas ofensivamente, pero al final se ha visto dos grandísimos equipos compitiendo, ¿no? Luchando por cada balón, y al final se ha resuelto en última un par de jugadas, ¿no? Felicitar a Real Madrid por un grandísimo partido que han hecho, mucho respeto a ese equipo, de verdad, y nosotros pues hemos dado ahora que un paso más, un golpe en la mesa y conseguir un título importantísimo para este club.
Recordem que cada temporada es posen en joc 4 títols, el primer a l'inici, la Supercopa, la va guanyar el Real Madrid, és l'únic clàssic que ha guanyat aquesta temporada el Real Madrid davant el Barça, és el menor dels 4 títols, ara la Copa, per davant queda la Lliga Endesa, competició de la que és vigent campió el Barça, i després l'Eurolliga. De la importància d'aquest títol, de com l'ha guanyat el Barça, del que va passar amb aquest 59-64, remuntant 16 punts davant el Real Madrid, Mirotić parlant a la COPE.
Se ha conseguido un título importantísimo para nuestro club. Yo creo que en un momento clave, ¿no?, en mitad de temporada, este título nos puede dar mucho, sobre todo tranquilidad, confianza para lo que viene. Y hemos sufrido, no te lo puedo negar, desde el partido de Manresa, que Murcia hoy contra Madrid, pero cuando se sufre y se gana así, sale mejor.
Jo diria que parlem molt de Mirotić, però en realitat hem de destacar, jo destacaria tots, en un partit, insisteixo, on el Barça es va posar, com es diu habitualment, el mono de treball i va anar remuntant, va perdre de 14 el primer, va perdre el primer quart, el segon de 11, el tercer de 5, i va acabar guanyant de 5 punts, però un noi de 21 anys, debutant aquesta temporada dels clàssics com és Jokubaitis, va liderar en el joc, en la notació, en la direcció d'equip també, el Futbol Club Barcelona. I parlen molt, però no hem aconseguit saber el què, potser amb el pas dels dies, del que va dir Jasikevičius al vestidor al descans. Li hem intentat treure. Ell li dona tot el pes i tota la responsabilitat de la victòria a l'equip.
Esto decide jugadores, sí que intentas, y yo intento a veces decir una manera quizá demasiado agresiva, demasiado directa, pero preocupaba mucho el estado anímico, las caras que tenía. Muy solos, nadie hablaba con uno otro en banquillo, nadie hablaba con uno otro en la pista, los bases no me escuchaban cuando quería mandar una jugada, un cambio de defensa o algo así, y estuvimos muy solos ahí. Después lo hemos juntado muy bien. Necesitamos esta chispa en principio del tercer cuarto para creer en nuestras posibilidades y al final podría ganar cualquiera. Cada título se gana sudando sangre, vamos.
Paraula d'entrenador, és cert que aquest equip té jo crec un esperit i té un caràcter i té el que es diu en castellà el marchamo de ja sí que veixos, no? Del seu entrenador. Hem de dir que els jugadors, els que han volgut, que han estat uns quants, Llori, han celebrat ja a Barcelona el títol de matinada. Alguns fins ben entrada la matinada despertant aquest dilluns a Barcelona. Avui l'equip descansa. No hi haurà cap acte institucional, perquè recordo que té doble compromís l'equip aquesta setmana, doble desplaçament a Rússia. Demà torna als entrenaments, veurem si demà hi ha algun dinar d'aquí per intentar, entre cometes, acabar de celebrar aquesta Copa del Rei.
Doncs el Barça que viatjava a Granada amb l'objectiu d'aconseguir la Copa del Rei i han tornat amb la Copa i a seguir, que la temporada pel Barça de bàsquet, queda la Lliga, queda l'Eurolliga, pinta molt, molt, molt bé. Albert, gràcies per tot i felicitats per la feina que heu fet durant tots aquests dies, eh?
Llori, jo només et porto títols.
Que no se t'acudeixi anar a algun puesto i tornar sense el títol.
Imagina't, el llistó el tinc molt alt. Cuideu-vos molt, gràcies.
Una abraçada, bon viatge a tornada. Adéu, Albert, que vagi molt bé. Completarem amb l'anàlisi de Miguel Ángel Paniagua, el profe. Profe, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Bona tarda. No hi ha manera que el Madrid pugui amb el Barça últimament, profe?
Bueno, sembla que no, no? Ahir la veritat és que el Madrid va fer un bon plantejament, particularment en el primer quart va sortir molt bé, amb una defensa molt dura, amb una defensa molt dinàmica, que va posar en dificultats, sobretot la capacitat de creació del Barça, no? Però després el Barça ja va sortir amb tota la seva categoria, el partit es va igualar i en l'últim quart la potència i també, per què no dir-lo, no? La banqueta del Barça es va imposar amb un jugador superlatiu com el Nikola Mirotić i amb un jugador jove que ahir va fer un partidàs, que és el Jakubaitis.
Sí. Això, profe, és tan fàcil com dir que ara mateix el Barça té millor plantilla i millor equip que el Madrid? És tan simple com això?
Ara mateix sí, té una plantilla amb més amplitud, és a dir, té més possibilitat de fer servir els recursos i el Madrid, és veritat que també no es pot dir que no tingui una plantilla ampla i amb possibilitat de rotacions i amb molta banqueta també, però la qualitat física dels jugadors del Madrid no és la mateixa que la del Barça. Tenim un Rudi Fernández que ahir va jugar mig lesionat, el Sergi Llull que cada vegada és un any més vell, no? I es nota perquè és un jugador molt físic, lesions, etc. I ara mateix el Barça compleix dos qüestions per mi molt importants, no? La primera és que té millor plantilla i la segona és que aquesta plantilla està més sana, per dir-ho així, no?
Sí. I quin percent de l'èxit li dones al míster, a Saras?
Moltíssim. Vull dir, no només al Sara, sinó al quadre tècnic, no? Perquè avui en dia també l'scouting i la capacitat de reconèixer què és el que fa el rival és molt important, no? Però el Sara, que en algun moment sí que va donar la impressió, no tant ahir, però en altres partits previs a la Copa del Rei d'aquesta temporada, no? Sí que va donar la impressió que dominava bastant la variant tàctica vis-a-vis el Pablo Lasso. Ahir sí que va fer un bon treball, particularment, jo crec que en dos aspectes. Un, tàctic, perquè és el que correspon, no?, per respondre a el que li va plantejar, i molt bé, la veritat sigui dit, al Real Madrid, Pablo Lasso. I la segona, la motivació. La motivació, després d'un primer quart molt, molt, molt fluix, i d'un segon quart, on encara el Madrid dominava el partit, jo crec que la motivació en el descans va ser molt, molt important també. O sigui que el Saras, per mi, és un entrenador instrumental per entendre les victòries del Barça, tot i considerant que els que juguen són els jugadors, no? Però el director d'orquestra és molt, molt important.
L'última, profe. Les temporades són molt llargues i els equips passen per moments millors i pitjors durant una temporada, però la sensació que tenim és que podem estar davant una gran temporada del Barça de bàsquet, no?
Sí, jo també tinc aquesta impressió, però en el camí el que també tinc claríssim, i suposo que tu també i la nostra audiència també, és que en el camí es trobarà amb el Real Madrid més d'una vegada. Vull dir, ara mateix el Barça i el Madrid són els millors equips d'Europa, jo diria que amb bastant diferència amb el tercer, i això no implica res, perquè en una Final Four hipotètica pot passar qualsevol cosa, no? Però en principi jo diria que el Barça i el Madrid en aquest ordre són els millors equips d'Europa, en conseqüència són els millors equips d'Espanya, de la Lliga ACB, i per tant, jo crec que el Barça sí que podria apuntar a un triplet, però sempre considerant que el Real Madrid hi estarà, no? Hi estarà sempre, perquè també és un equipàs i és un equip molt dur i costa moltíssim guanyar-lo, com ahir es va demostrar.
Perfecte, ho anirem comentant. Profe, gràcies com sempre per l'anàlisi. Una abraçada forta, eh?
Una abraçada molt forta, Joan, i gràcies a vosaltres.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Ara és el moment d'obrir el debat a Esportscope amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Bé, home, bon dilluns pels culers, no?
Hombre, perfecte, tu, el bàsquet ahir espectacular, a més amb emoció, amb molta diferència d'entrada. Són les pel·lícules de l'Oest, les pel·lícules del Hitchcock, saps que acabarà bé, però guardar, mentre no vas passant, vull dir, estàs petit, no? Jo estava convençut que el Barça guanyava, però clar, 19 punts o no sé quants. I 14,
sí, de 16 va arribar a guanyar el Madrid.
16 i tal, sí. I no sé què, clar, hi ha un moment que... Però ara ja estava convençut que guanyava el Barça, no em diguis per què, però de la tanta confiança als Sares i l'equip que hem format, el Mirotic, que és un jugador per la Lliga Europea excepcional, vull dir, sí. Clar, tenim un jugador de NBA amb actiu, anem a dir, perquè aquest és un jugador, ja, hi ha molts que han estat a la NBA i ara estan a Europa, però aquest és un que podria encara jugar a la NBA. Sí, sí. Sí, sí. I tenir-lo aquí, doncs, això et dona un plus i després de l'ambient i tot això. Però, bueno, si al final no es guanyava, haguéssim quedat fotuts, i el guanyar i tal, doncs perfecte. I després de donar 4 i tot això, vull dir, va ser un dia pels culers magnífic i que duri.
Sí, senyor. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, hombre, ya ves.
Sí, hablando de básquet, tú, imagínate.
Sí, ya te está oyendo. No. Escucha, yo felicitaros porque ayer tuvisteis un domingo extraordinario, macho. Ganasteis la Copa del Rey. Sí. Y encima ya estáis aspirando al cuarto puesto. Hombre, yo creo que ya la cosa mejora, ¿eh?
No, aspirando al cuarto puesto no. Está cuarto el Barça.
Bueno,
ya
no, está cuarto empatados a punto
está
con
Atleti,
¿no?
Aspirando a no sé a qué. Ya veremos.
No, ¿cómo que no veremos? La Champions, por lo menos, ¿no? Al cuarto puesto, yo creo que ahí sí podéis aspirar. Quedar entre los cuatro primeros. Bueno, eso sí, eso yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Yo absolutamente, lo que pasa, hombre, te separan todavía algún punto que otro, pero la verdad que...
Pero falta mucho. ¿Cuántos partidos faltan?
¿Eh? Quedan un montón, quedan como 12, ¿no? Una cosa así, ¿no? 12, no sé cuántos quedan.
Sí,
que no se descuide el Madrid, ¿eh? Que no se descuide.
No, yo dije hace mucho tiempo que a mí el equipo que me daba miedo para la Liga es el Betis. Yo creo que el que le va a pelear a la Liga al Madrid de verdad es el Betis. El Betis gana el domingo, claro, gana el derbi el domingo y se pone ya a dos puntos del Sevilla, me parece que es una cosa así más o menos. Y pues el Betis tiene 40 y tantos, ¿no? 48, 46, por ahí.
Ahora te lo digo.
Vale, entonces se pone ya a tiro de piedra prácticamente. Hazme caso, yo el equipo de verdad que a mí me da miedo es el Betis.
Mira, está el Madrid 57, Sevilla se ha alejado ahora después del empate de ayer 51, Betis 46. Está a cinco del Sevilla.
Pues fíjate, si ganamos el domingo estamos a dos puntitos. Del Sevilla, a tiro de piedra. Y luego ya, para que se peleen los dos puestos de abajo, el Barcelona y el Atlético de Madrid, que son los que yo creo que van a pelear por la cuarta plaza.
Ya veremos, perquè el Barça, Minguella, ahí va a jugar una primera part molt bona, ¿eh?
Sí, Dembélé el mejor, con diferencia.
Home, juga bé, però sempre s'ha de ser sensat.
Sí. És
a dir, ahir va jugar la primera part molt bona. La segona part del dia del Nàpols va jugar molt bé.
Sí.
No es va fer gols, però va jugar molt bé. Però el dia del Nàpols jugaven contra un equip format, un equip potent i tot això. Ahir, durant el millor de la Copa, algú va dir que aquest del València, els últims set partits, hi han fet 2 punts.
Sí, sí.
És a dir, de 21 en havien fet 2. Llavors, no és que desvaloritzi el Barça, però es té de valorar contra qui jugues. La debilitat del Barça no té un que no trobar aquestes dues jugades d'un golejador, que és el més important que ha fet amb aquesta el gener, el Barça, portar un golejador, que aquest noi és un golejador, no sé què li va passar a l'Arsenal, a Uba, però és un golejador.
Té gol,
sí. I això li va donar, això sí que és important, tenir un golejador. perfecte. Però clar, ara volem pujos, perquè vam jugar contra un equip que es diu València, que té 40.000 persones apujant-lo i tal, però que ahir m'entero, perquè jo no segueixo aquestes estadístiques, que de 21 punts no ha fet tot. No,
i és dels més golejats de primera divisió. No, és un dels equips més golejats de primera.
Però jo quiero decir una cosa...
No té cap mèrit al Barça, però aquesta és una realitat. I seguim endavant. Vale?
No, però mira... Yo, si me permite, te voy a decir una cosa y no voy a comparar al Valencia, porque a mí me parece que el Valencia es un equipo en caída libre total y absolutamente. Con los follón que tienen interno entre ellos mismos, ya tienen bastante. Es muy difícil que este equipo pueda levantar cabeza, porque la situación que tienen que vivir tiene que ser tremenda. Para el entrenador ya ni te cuento. Pero bueno, al margen de esto, es que José, tú mira el equipo que tiene el Barça. Al final es lo que hablamos siempre. Si Dembélé sale y hace lo que hizo ayer, la exhibición que pegó en el primer tiempo igual que el otro día, chicos, se acaba todo. Es que este futbolista... Yo sé que a ti no te gusta, pero este futbolista es capaz,
no,
mira...
No, que no me guste. Que a mí, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que los jugadores que juegan delante de un club importante tienen que hacer goles.
Sí.
¿Quién hace los goles, por ejemplo, en el Liverpool?
Pues Mané, sí, pues Salah...
Firmino, Mané, Salah...
No. ¿Y de qué juegan estos dos?
Claro, jugar en punta.
Las bandas.
Sí, bueno, más o menos en la banda, sí.
Claro, por eso. Y quiero decir, y hay otros, sí, y el otro y tal. Un jugador que no tiene 5 años y por culpa, en parte de las lesiones, y por culpa de ha hecho 20 goles en 5 años,
sí, habiendo jugado
contra los Osasuna, contra el Levante, contra el Elche, contra el Celta, contra el Marsella de 12 cuartos, nadie me puede convencer de que ha dado un gran rendimiento.
No, pero mira, yo te voy a hacer un matiz, José. A ver, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, pero es que este futbolista, el problema es que no le funciona la cabeza. Ese es el verdadero problema que tiene este futbolista.
A partir de ahí,
no, es que el problema de estos 5 años que tú vienes a estar diciendo no es que este futbolista no tenga gol, porque mira, este futbolista tiene un regate que es extraordinario, tiene una velocidad que es extraordinaria, tiene una potencia que es extraordinaria. Luego es un futbolista que te desequilibra cualquier equipo. Es impensable.
Pero lo que dice Minguella, Poli, es que siendo delantero en el Barça, no le pide Minguella 25 o 30 goles, pero 12 o 15, sí.
No, pero es que ahí voy. Espérate un momento que ahí voy. Este futbolista, si le hubiera funcionado la cabeza, porque este futbolista hace goles. Lo que pasa es que no le funciona la cabeza y no es capaz de jugar a lo mejor 8 o 10 partidos seguidos para que te haga los goles. Pero es que te voy a decir una cosa. Vamos a ver cuánto hace Adama. A ver cuántos hace Adama.
No, los mismos o menos. Los mismos o menos.
Vale. Ya nos vamos entendiendo.
Es otro jugador que no hace goles.
No hace goles.
Hace cosas espectaculares, pero no hace goles.
Se t'escolta malament, Minguella. Se t'escolta malament, bastant malament.
No, digo, a mí que me vendan motos a mi edad, pues me cuesta tragármelo.
No, si yo te entiendo.
El que hace goles es el agua, Poli. Ayer la que caza el primero la mete en la escuadra, ¿eh?
No, ese es un futbolista que todos sabemos que es un delantero centro de verdad. Y es un delantero centro que viene haciendo goles. A mí me sorprende que en su equipo, en su ex equipo, mejor dicho, no jugara. Pero bueno, tú sabes que el fútbol lo entiende quien lo entiende.
Pues estaba peleado con el míster.
Problemas de disciplina.
Bueno, pero fíjate, se ha venido al Barça y al Barça le va a venir este futbolista como anillo al dedo. Porque es un futbolista. Claro, que tiene gol. Hay cosas que tú no las puedes arreglar por mucho que quieras inventar. Y si un futbolista no tiene gol, no tiene gol. Pero yo te sigo diciendo, mira, ayer yo estaba viendo el partido y que cada vez que Dembélé, y no quiero defender a Dembélé, cada vez que Dembélé cogía la pelota...
Hace peligro, sí.
¿Cómo? Había 3 o 4 futbolistas del Valencia que estaban descompuestos. ¿Y eso qué permite? Permite que hay varios futbolistas del Barça que se pueden mover, que se pueden ofrecer, porque no tienen gente. Y eso te permite crear jugadas, crear ocasiones, llegar... El gol que le pone... La pelota que le pone a De Jong, ¿cómo es?
Está muy bien.
Es que ese es el futbolista. Sí. Ahora vamos a ver cuánto esto lo hace Adama. Y como esto, hablaremos de más cosas.
Y Adama es inferior a Dembélé, pues de aquí a Lima. Exactamente. Tú me tienes que defender. Pero yo para el Barça, prefiero jugadores de primer nivel.
Sí. Bueno, yo también, claro. En eso estamos de acuerdo, tú y yo. Vamos a ver.
Además, esto vino en una alteración que los técnicos del momento... decidieron en lugar de Mbappé.
Sí.
A mí esto como socio del Barça, aparte de que el papel lo llevaba viejo, pero bueno, como socio del Barça, lo tengo clavado siempre. Si tú no tienes culpa de Dembélé, pero tú puedes tener a Mbappé y tienes a Dembélé, hay que estar...
Error histórico. Señores, lo dejamos aquí de momento. Minguella, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Ánimo. Seguim.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial de l'Espanyol, te ofrece este espacio.
a Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Yo no te pido la
luna. Abordem l'actualitat de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda. Empat a un davant del Sevilla i una vegada més hem de parlar de bona imatge de l'equip, però un puntet, només.
Sí, l'Espanyol segueix sense guanyar el 2022, però, escolta, el got mig ple, han passat Barça i Sevilla en 7 dies i no han aconseguit guanyar, ni tan sols diria que han aconseguit ser molt millors que l'Espanyol. Un Espanyol que ahir va tornar a competir, que va tornar a haver de remar contra corrent després del gol, error clamorós per mi, de Cabrera i de Diego López, de Rafa Mir, i a la segona part, doncs, un bon darder, com sempre, tercer gol, el primer gol que fa de cap en 7 temporades. En fi, que l'Espanyol està una mica més a prop del seu objectiu, que és la salvació. Un altre cop transparent Cabrera darrere, Loren i Embarba, un desastre en el seu rendiment en els darrers minuts. Els últims 10 minuts van ser molt, molt dolents, i tot i que l'Espanyol jugava amb un jugador més, ho va reconèixer l'entrenador, un entrenador que parla així sobre la bondat d'aquesta comunió amb la grada.
Pues hay que poner en valor la dificultad del partido, y creo que hemos hecho muchas cosas otra vez junto con nuestros aficionados, que se ve cuando vamos juntos, cuando empujamos, cuando hay esa comunión entre la grada y el equipo. Somos, ya dije el otro día, que somos un equipo muy difícil y hacemos muchas cosas. La pena, más que decir que ellos no han sido capaces, yo diría que la pena es que no hemos conseguido los 3 puntos, ¿no? Y evidentemente, pues no estamos contentos. Creo que merecimos el otro día y hemos merecido también hoy. Pero bueno, a seguir. No, hay que afrontarlo así, a seguir.
A seguir. Demà festa, el descens torna a estar a 9 punts. Aleix Vidal sancionat a Villarreal. A Villarreal, per cert, l'Espanyol espera vendre les 1.400 entrades que té a la seva disposició. Un Espanyol que hi va tornar a empatar.
Incorporem al director de Tiempo de Espanyol, el Javier de Haro. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te he leído un tuit que decías miedo a ganar, que tuvo el Español o que tiene en determinados momentos miedo a ganar un partido grande.
Sí, yo creo que ayer era una opción, yo creo que bastante clara, de ganar el partido. Después de todo como se pone con la expulsión de Koundé, sí que es verdad, y yo voy a disculpar a Vicente Moreno, es decir, yo creo que él hace los cambios que tiene que hacer. El problema es que miras al banquillo y a quién tienes para dinamizar el ataque. ¿En Barba y Loren, que son exjugadores ya del Español, o pones a Di Mata y Buley? Es que no había más.
Yo he visto lo visto, pongo a Di Mata o Buley, ¿eh?
Ya, pero es muy fácil decirlo ahora, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo, Quique, contigo, que En Barba hace un año que no es jugador del Español mentalmente, y que Loren, desde que llegó al Español, no ha hecho nada. Bueno, marcarle 3 goles al Solares, que también se los marco yo, a un equipo de la segunda o tercera federativa. Por lo tanto, yo creo que el planteamiento de Vicente Moreno, igual que el día de Barcelona, es un buen planteamiento. El día del Barcelona, un error puntual nuevamente o de un jugador como ayer, porque es muy curioso, la jugada del primer gol del Sevilla es la misma que el primer gol del Barcelona. Centro lateral, segundo palo, Cabrera pierde a su delantero, en aquella ocasión fue Pedri, ayer fue Rafa Mir. Son errores individuales que están condenando al Español, eso está claro. Y en esos últimos 15 minutos yo tengo una dualidad. El club mantiene la teoría de no bajar, es decir, que el objetivo es la consolidación, que en palabras llanas es mantener la categoría y no bajar. Entonces hay muchos jugadores
que prefieren amarrar el puntito a ir a por los 3.
Sí, exacto. Hay jugadores que consideran que el punto de ayer, salen del campo, acaba el partido y están contentos. Y hay otros jugadores que salen cabreados por no haber ganado el partido tal y como se dieron las circunstancias. Caso de Dardel, por ejemplo, caso de Raúl de Tomás.
Claro.
Sí, por sí. Lo tanto, yo creo que en esa dualidad está todo lo que está pasando. Vicente Moreno, para mí, de verdad, hace los cambios oportunos. Otra cosa es que, repito, miras al banquillo y de los 4 delanteros, ¿a quién saco? ¿A quién saco? Y ahí está el verdadero problema. Una mala planificación de lo que ha sido la plantilla, porque hay 14, 15 jugadores buenos y el resto pues no te aportan nada. El Sevilla, cada vez que sacaba un cambio, casi mejoraba lo que había.
Tiene una gran plantilla. Cada
vez que sacábamos un cambio, lo que estábamos haciendo era perjudicar lo que había dentro del equipo. Así que, a ver, ¿contento porque no has perdido con el Barcelona y no has perdido con el Sevilla? Sí, pero te queda ese gustillo de pensar que esos 2 partidos los podías haber ganado, porque el equipo está jugando bien, es decir, el equipo no está jugando mal, el equipo está compitiendo bien. Ahora te viene el Villarreal, que también es un equipo muy parecido a Barcelona y al Sevilla en calidad de plantilla.
Oye, y luego Getafe, Getafe, Levante, Mallorca, ahí sí hay que ganar partidos, ¿eh? Ahí sí,
claro, es que llevamos 3 de 18, ¿eh?
Sí, sí.
3 puntos de 18. Pero luego hay otro dato que dices, con Rudy, a estas alturas de la temporada llevábamos 30 puntos, uno más que ahora, y acabamos jugando en Europa. Claro, la diferencia está en que hace tres años, en aquel momento, Europa estaba como un poquito más barata que ahora, y ahora es mucho más complicado, ¿no? Pero yo sigo pensando que este equipo, si el club hubiera desde inicio hubiera dicho hay que quedar entre los 10 primeros, es el objetivo, estaríamos de otra manera. Pero claro, cuando ya te planteas que el objetivo es la consolidación, 2 puntos, no bajar de categoría, ahí está donde creo que estamos cometiendo esos errores. Pero bueno, vamos a esperar, quedan 13 jornadas.
Ok. Juan Encumantan, Javi, Quique, gracias.
Buena tarde.
Un abrazo.
Chao.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un apunt també del Girona. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que va perdre 0-1 davant del líder l'Eibar, però es manté en zona de promoció d'ascens.
Sí, i jo crec que aquest és l'objectiu, eh? Bany de realitat, la victòria de l'Eibar a Montilivi, 13 punts respecte a l'Almeria segon, 14 respecte a l'Eibar primer. Tots els partits perduts davant dels bascos i dels andalusos obliguen a recalcular ruta d'aquesta manera del conjunt de Mitchell.
Bueno, ascenso directo está prácticamente imposible. Hay 5 equipos por delante por ahora y además a una distancia 4 de ellos muy muy importante. Que falle uno puede ser, que fallen dos sería raro, pero podría ser, pero que fallen tres es complicadísimo. Yo lo veo muy difícil. Tenemos que luchar por entrar en playoff.
Lo positiu, Averaix guanyats en Valladolid i Ponferradina. La clau, desplaçaments a Las Palmas, Cartagena i Burgos. La dada, des del 9 de gener, Estuani no veu porteria.
8 minuts i les 4, baixem un altre esglaó. Com ha anat la jornada de la Primera Federació?
Pitxis, pitxis, la número 24...
Pitxis,
pitxis,
eh?
Pitxis, pitxis, sí, perquè torna a deixar-se 2 punts pel camí al Barça B. Sí. Barça B 2, Albacete 2, continua la mala ratxa, però Sergi Barjoan continua recolzat pel club, tranquil.
Dormo molt tranquil. És que t'ho dic en sèrie, no ho tenim, perquè cada dia intento portar el màxim que sé en els nanos. Cada dia intento ajudar-los en tot el que puc. I a l'entorn, al final, és una cosa que ja forma part de... 2 anys abans de que marxés al Barça, el Camp Nou em xiulava quan tocava la bola. I al final saps com va tot això. I el món de l'entrenador és molt més fotut del jugador.
Sergi estarà molt tranquil, però si tu agafes avui la classificació, el Barça B té 30 punts i San Luqueño marca l'inici del descens amb 29 i un partit menys. Clar, diran alguns, el consol és que el Castilla és sisè per la cua, amb un punt menys que el Barça B. Mal de muchos, punts suspensius. Bon empat del Nàstic al camp de l'Atlético Baleares i atenció, saps quin equip porta 10 jornades sense perdre?
No.
El Sabadell de Pedro Munitis.
Algún balance positivo viendo el proceso que está llevando el equipo, ya no solamente los puntos, ¿no? Hay veces que se ajustan a la realidad, otras veces no, quizá en este momento sí, o sea que bueno, que seguimos en lo mismo, siendo la familia esta de la que hablamos, de que tiramos todos en la misma dirección.
Bona victòria del Cornellà davant del Linense per respirar una mica tranquils i bona victòria també del Costa Brava 2-0 a casa davant del Castellón per continuar creient en el somni de la permanència.
Un apunt de futbol femení per tancar el bloc futbolístic a la Arnold Clark Cup, ahir empat a 0 entre Espanya i Anglaterra, 2 partits, 2 empats per la selecció espanyola que torna a jugar dimecres davant Canadà. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Noche de Champions, ha caído el Real Madrid en París. Y lo primero que quiero saber es vuestra opinión sobre Kylian Mbappé. Lama, tú le has visto en directo.
Esto sí que es un bicho que es un búfalo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Está hablando ahora mismo en directo Carlo Ancelotti. Vamos a escucharle.
Miguel Ángel Díaz de la cadena Cope, directo para el partidazo. Se ha merecido la pena que hoy jugara Benzema tantos minutos.
El problema de Benzema no ha sido un problema físico, ha aguantado. No.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de Cope.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Igual tu lavadora o el frigorífico al que tienes tanto cariño todavía funcionan, aunque ahora puedes tener uno más eficiente como si nada.
Hasta el día 23 en el Corte Inglés tienes financiación total más el 15% de descuento adicional en electrodomésticos Rumba, Electrolux, Taurus, Favor y más.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Avui obrim el bloc poliesportiu parlant de tenis, perquè Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
Carlos Alcaraz guanya el seu primer ATP 500.
Sí, el murciano ha ganado el torneo de Río, su primer ATP 500 al derrotar al argentino Schwarzman por 2-6-0, lo que le convierte en el tenista más joven en alzarse con un título de esta categoría con tan solo 18 años. El anterior récord lo tenía el italiano Jannik Sinner con 19. Es el segundo torneo de su palmarés después del ATP 250 logrado en Umag, Croacia, el año pasado, lo cual le permite entrar por primera vez en el top 20 de la ATP.
Fue súper importante para mí, ¿no? Es súper emocionante poder ganar mi primer ATP 500 en frente de la afición de Río. La verdad que es súper bonito para mí, todo mi equipo, todo lo que hemos sufrido, todo lo que estamos trabajando, que el trabajo de sus frutos es súper emocionante, ¿no? No tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo, poder ganar mi título con lo que estoy aquí, la gente que me está viendo desde casa, desde España, la verdad que es increíble.
Alcaraz tenía que jugar el torneo de Acapulco, pero se ha dado de baja por cansancio. Sí que van a participar Nadal y Medvedev, protagonistas de la final de Australia. El ruso podría arrebatarle el número uno a Djokovic si iguala o mejora lo que haga el serbio en Dubái, torneo en el que hoy regresa a las pistas tras no poder jugar en el Open de Australia al no haberse vacunado su rival, el italiano Musetti, sobre las 5:30 de la tarde. Atención a las palabras de Djokovic, que en un medio serbio, porque dice que seguramente podría vacunarse, o lo deja entrever, para poder jugar los siguientes Grand Slams. Ha dicho Djokovic: tengo la mente abierta, no soy excluyente y todo es posible. En esa decisión del balcánico seguramente pasa el poder igualar y superar los 21 Grand Slam de Nadal y superar también a Federer, con quien está empatado a 20 grandes. Por cierto, un apunte más: a pesar de caer en primera ronda de Dubái, Paula Badosa asciende al cuarto en el mundo ranking ATP femenino y Muguruza baja hasta la novena posición.
I acabem amb una punta motor, perquè aquesta tarda es presenta a París a l'Alpine de Fernando Alonso pel Mundial del 22.
La escuderia francesa presenta el cotxe de la nova temporada i a sus dos pilotos, Fernando Alonso i Esteban Ocon. El nuevo Alpine se llama A522. Tiene como objetivo principal luchar por victorias. Por ese motivo se ha rediseñado totalmente el motor, con mejor estructura, mejor peso, más compacto y más potente. Y también hay mucha expectación sobre la adaptación aerodinámica a la nueva normativa. El año pasado Alonso solo pudo lograr un tercer puesto como mejor posición del campeonato y fue en el Gran Premio de Qatar. La presentación tendrá lugar en el Palacio de Tokio de París, o en Japón, en París, en Francia, a las 18:30 de la tarde. Podremos comprobar, por cierto, la evolución del Alpine en los test que tendrán lugar el miércoles, jueves y viernes en el circuito de Montmeló, aquí en Barcelona. El Mundial, recuerdo que comienza el próximo 20 de marzo en Bahrein.
Gracias, Juan.
Oye, ven.
Hail, superstar!
Audiència d'Esports Cope, amic Ballori, amic Arias. Sí, estem a 21 de febrer, però ja ha arribat la primavera. Ha arribat la primavera amb tot el que comporta. Es desperten els instints, fins i tot els més baixos. Quique Iglesias, molt groller al Tiempo de Juego.
RDT, ¿qué tiene? ¿Sangre o por qué se retira?
Tiene sangre en la ceja.
Que se la chupen, la sangre.
¿Cómo? ¿Qué?
La sangre, que le chupen la sangre.
A les 3 de la tarda. Esto...
Sí, a les 3 de la tarda, en horari infantil. Després, Derbi Vasco, Rubén Martín, fins i tot Rubén Martín s'encomana del tema.
Salta Íñigo Martínez, llega a rozar con la cabeza, rechace para Vesga, se le queda Verga, tiene delante... Verga no, Vesga, se queda delante a Porto, saque de banda.
Buenas tardes.
En fi, que sí, que ja ha arribat la primavera, per ser el cotxe d'Alonso, molt aerodinàmic, molt maco, no sé què, allò nou, allò...
Però que corri, no?
Però que no corre.
Que corre.
Que no corre. Última hora, Batllori.
Última hora.
Álvaro Morata, 2 puntos, comillas, si fuese por mí estaría siempre en la Juve. Però aquest nano no volia venir al Barça?
Sí, volia.
A Madrid, Alaba i Benzema han estat la setmana fora del grup i a Grècia tanquen temporalment totes les penyes de seguidors joves després de la mort d'un jove en una baralla.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribarem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot, cuideu-vos molt.